Sovint tendim a mirar-nos les coses des de la nostra òptica, des de la nostra visió. És normal. Nosaltres som els observadors d'allò que passa i tot passa pel nostre filtre. Una de les virtuts més lloables de la vida és mirar-se les coses tal com són, sense que els sentits ens interfereixin. És el que anomenem objectivitat. En les visions que totes les persones tenim, a la nostra subjectivitat, el que resulta realment difícil és posar-se al lloc dels altres. Pensar com ho veuen els altres, entendre com els altres actuen o saber què mou els altres a fer les coses. La visió de la seva llengua, per un català no parlant de tota la vida, és una, esbiaixada o no. Però de ben segur que serà molt diferent de la que pugui tenir un francès, un suec o un senegalès de la seva pròpia llengua. És allò que diuen que les llengües són maneres de veure el món, i això és ben cert. Però quina visió té algú que s'aproxima a una nova llengua?
Clar i català.
Els que estimem la llengua catalana i valorem la seva correcció, sovint podem estar tan capficats en aspectes normatius que podem descuidar la utilitat que tenen les llengües com a eines de cohesió, d'integració entre les relacions personals i les persones. I potser amb aquesta utilitat ens aproparem a veure com els nous parlants veuen, en els seus primers contactes, la llengua catalana. Més enllà de les correccions, que ja arribaran més tard, en la vida lingüística de tot parlant, que s'inicia en l'aprenentatge d'una llengua, en el nostre cas el català, l'important són les ganes d'aprendre'l i el fet de veure que aquell aprenentatge és útil en la societat on es mou. Dit això, bon dia. Són les 11 i això és el Clar i Català. Benvinguts.
De bon matí heu de saber que...
Doncs de bon matí heu de saber que en català no farem mai una suggerència. Aquest mot és un calc barroer de la sugerència castellana. La paraula correcta i genuïna en català és suggeriment. I de bon matí també heu de saber que, encara que alguna vegada us equivoqueu o quedeu en evidència, tranquils, no fareu mai el primo. En tot cas, i d'una forma correcta, fareu el préssec o simplement fareu el ridícul. De bon matí també és bo saber que les persones, amb segons quines actituds, no les hem de fer passar pel tubo, ni tan sols parlar-ho. Podem dir que les farem anar dretes o que les farem passar per l'adreçador. Vinga, i si finalment heu de saber, de bon matí, que si no us agrada aquest inici de programa, no us heu de mosquejar. Feu bé, enrabieu-vos, emmorrieu-vos, disgusteu-vos, empipeu-vos o simplement emprenyeu-vos. Esperem, però, que això no passi, oi?
l'entrevista.
Molt bé, doncs engeguem aquest sisè programa del CLAI Català aquí a Ona Codinenca. Recordeu que a part de l'emissió que fem dissabte, el programa repeteix diumenge i a més podeu escoltar tots els programes al web d'Ona Codinenca a onacodinenca.cat. Dit això, recordeu que aquesta primera secció és l'entrevista que cada 15 dies fem a l'entorn d'algun dels temes del català. Avui el que hem fet va ser, durant la setmana, ens vam apropar al centre cívic d'aquí Sant Feliu de Codines per saber com aprenen el català els immigrants que viuen al poble. Allà ens van explicar que és del Consorci de Normalització Lingüística, fan cursos per immigrants i que els fan els dilluns i els dimecres, ens ho explicaran amb més detalls. Vam arribar allà, ens vam presentar i sense cap problema ens van acollir molt bé i vam poder seure una colla d'alumnes, la professora i nosaltres mateixos per fer l'entrevista. D'una manera distesa podreu escoltar què és el que més els costa, quines inquietuds tenen ells per aprendre el català i la professora també ens explicarà quines tècniques o estratègies fa per aprendre el català. Què és més important que aprenguin? Bé, sense allargar-me més, us deixo amb l'entrevista que vam gravar al Centre Cívic sobre les classes de català a Sant Feliu de Codines.
Hola, soy Rogelio, tengo 29 años y soy de Bolivia.
Hola, soy Ariel, tengo 35 años y soy de Paraguay.
Hola, doncs benvinguts a aquesta entrevista, a aquest debat que hem improvisat aquí al Centre Cívic. Començarem amb unes preguntes molt simples sobre el català, sobre les classes que fem, que feu aquí al Centre Cívic per aprendre català. En aquest cas, Anna, la professora, ens agradaria que expliquessis en què consisteixen aquestes classes que feu.
Jo treballo per al Consorci de la Normalització Lingüística, que s'encarrega de fer els cursos de català i ofereix diferents nivells. Aquí a Sant Feliu el que fem són els bàsics, que són cursos de català per estrangers. De fet, ara ells fan el segon curs i el que consisteix sobretot és practicar l'expressió oral, la comprensió oral i també fem una mica de gramàtica i vocabulari.
Moltes gràcies. La segona pregunta seria, que ens expliqués una mica la dinàmica de les classes, quan les feu, si sou gaires alumnes, si sou aquests 7 que veiem aquí.
Les classes són els dilluns i els dimecres, de 7:45 a 9:00, i els cursos duren un semestre. De fet, aquest any comença a l'octubre i acabem a l'octubre. El nombre d'alumnes, això és un tema interessant, perquè a la meva llista n'hi ha 29 d'apuntats, però llavors durant el curs la gent va desapareixent. I ara, avui érem 7 a classe, però normalment són entre 10 o 12.
Molt bé, i tu has notat alguna diferència per edats de la gent? Més o menys tots sou de la mateixa edat, però per edats o per professions? Respecte a l'interès que puguin tenir els més joves si estiguin més interessats o els que treballen de cara al públic tinguin interès més alt?
No, de fet, no. El que passa és que els cursos del Consorci en principi són per adults, tenen a partir dels 18 anys, els altres si no ja fan català a l'escola i el tipus d'edat
és normalment més o menys com la d'aquí, o sigui, la mitjana entre 30, 25 i 35.
Molt bé. Quin nivell de català que teniu assolit? Nivell C, nivell d'usuari?
Aquest curs és nivell d'usuari. De fet, quan els nivells estan estructurats en tres cursos, ells fan el B2 i al final el curs que ve faran el B3 i al final del B3 hi ha un examen oficial que equivaldria a nivell A1 de marc europeu.
Molt bé. I ara entrant una mica en matèria i encara que els tinguem aquí davant, què és el que més costa? No només els alumnes que haurien vingut a classe, sinó altres que potser han vingut o altres experiències que potser tenen tu. Què és el que més els costa? La gramàtica, el vocabulari?
El que més costa és perdre la vergonya i saber que si dius una cosa malament no passa res, però l'important és que ens entenguem els uns als altres i fer aquest primer pas de parlar en català encara que costi, encara que no sigui tan còmode com fer servir el castellà. I també el que costa és entendre que no cal saber tota la gramàtica per començar a parlar. Que és més important comunicar-te i expressar-te i fer que t'entenguin que no puguis jugar els verbs bé o fer servir els pronoms febles.
Fem els pronoms febles, és un tema que no sé si haureu fet a casa, però sempre amoïna molt els estudiants. En aquesta teva experiència, com a professora, quines tècniques fa servir? Feu dictats, feu les coses deures per fer classe a casa?
No acostumo a posar deures perquè les vegades que ho he intentat és complicat perquè són adults, la gent treballa, tenen coses a fer i després intentar corregir deures i que els hagi fet una part sí i una altra no és que és un cop. Llavors opto per generalment no posar-me, encara que aniria bé fer-me.
Jo ja tenia unes paraules, escoltava i veig que feu comprensió lectora, també heu escoltat algunes gravacions, feu dictats i una mica de tot?
No, el que fem sobretot en aquests nivells és la comprensió oral, comprensió escrita i l'expressió oral. També fem gramàtica i vocabulari, perquè tot el que s'ha de saber, però és una part molt petita de la nota. I dictats no. És sobretot comunicar-se a les cases.
Ara potser més el que t'ha preparat i em parla un conseller bàsic de l'escrit. I per això una mica la segona part de l'entrevista que m'ha llegit a la passaria de les alumnes, el tema de les parelles lingüístiques, hi ha algú aquí que tingui una parella lingüística? Sí? Tu eres en sí? Ens pots explicar com ha anat, com la vas conèixer, com vas aconseguir des d'aquí, professora, de vegada, potser?
El tema de les parelles lingüístiques, en principi, es comença a partir del B3, o sigui, el curs que faran ells després. El que passa que, com que aquí a Sant Feliu, aquest és l'únic curs que es fa, hi ha gent que, el dia que vam fer la presentació del voluntariat lingüístic, els vam explicar en què consistia i alguns van demanar de fer-ho. I llavors, no a partir de mi, sinó de l'assumpte, que és el que s'encarrega d'això des del Granollers, és el que fa les parelles. Ells demanen quins dies tenen disponibles, si prefereixen un home o una dona o se'ls és igual, i després a partir de tu s'ajunta.
Molt bé, algú més? M'ha fet o s'animaria a fer-ne de parella amb lingüístiques? Estàs amunt. Hola, bona Aixa.
Jo m'agradaria, però no tinc. Em apuntar? Sí. I no sé què, de moment no penso. Ja.
Però d'anar practicant, doncs, quan aneu al bar o en altres situacions. Comencem amb això, la que comentàvem, una ronda de preguntes més dirigides cap als alumnes. Perquè el que m'agradaria saber és que quan vau arribar aquí a Catalunya, primer amb una petita ronda i que ens expliqueu quants anys fa que sou aquí, si sabíeu que aquí es parlava una llengua que era el català i en cas de saber o de no saber-ho, si us va sorprendre. Què va, Maria?
Quan va arribar, no, jo no sabia que hi ha hagut una llengua diferent al castellà. És per a mi una mica nou. No sabia.
I això et va sorprendre? Vas... vas dir, doncs, com que hi ha una llengua nova, ve d'aprendre?
Bueno, una mica, però... jo penso que és molt ben aprendre una nova llengua per a poder integrar la societat.
Molt bé, i en el cas d'en Rogelio, que ens has dit que ets de Bolívia, on se't fa que ets aquí a Catalunya?
Jo he arribat al grup aquí a Catalunya el 2004 i jo no sap que aquí parlava català. Això també era molt. I tampoc sabia que aquí a Catalunya parlava català. I estava interessat, sí, sorpresa. I... jo vull preguntar als companys què idioma era, què parlava. I me decían ellos que era català.
I una parla de l'Estèrica, de Paraguai, oi ets? Doncs, i per iniciar, vols pensar una mica tots, però... quan compareu, en el vostre cas, doncs, el castellà amb el català, que parlem aquí, què és el que us crida més l'atenció? Compareu llengües, en el cas de l'ES amb el rus, o amb el senegalès, quines diferències hi veieu? Sí, per exemple, doncs, us sembla que sona molt tancat el català, o és un, per exemple, l'alemany, ho sents i és una llengua com molt marcada, no? La pronunciació, la pronúncia que té. Amb el català, vosaltres que veníeu d'una llengua de fora, quines coses hi heu notat? En el cas de les paraules, trobeu que s'assemblen al castellà, per exemple? En el rus potser és més complicat. En el cas del senegalès i el rus, no sé...
és totalment diferent. Bueno, el castellà i el català s'assemblen. Hi ha dues aquestes idiomes. Però el català és... les paraules són més curtes, no? Diria jo, que són com tallats, que se semblen tallades, no? I, bueno, que el castellà i el català se semblen, no? Però el rus, no.
I algú d'aquí sap francès, italià o portuguès?
No. I penso el català... algunes paraules catalanes se semblen
molt. Bé, altres una característica que sovint la gent que comença a parlar català la salta. Per exemple, la pregunta important aquí seria què penseu vosaltres del català, però sobretot per què voleu aprendre català?
Jo penso que tinc d'aprendre el català per integrar la societat, com allà dius, i com allà dius, perquè aquí és més, com en tots els llocs, hay que integrar a la societat. I, bueno, és un idioma oficial d'aquí, en Catalunya. Pues, pràcticament és la identitat de la llengua. I per això penso que aprendre i saber un idioma.
Molt bé. I algú de vosaltres depèn perquè sap que la feina ho necessitarà o a nivell laboral?
Sí, en mi caso sí. Motivos por uno que es por el trabajo y otro para integrarse a la sociedad, ¿no? Sí. Y luego para seguir estudiando, o sea, para seguir estudiando. Sí, o sea, aquí en Cataluña normalmente, y yo pienso que para todo en general, el catalán es muy importante.
Tu que ara necessitem de parlar català i és una bona manera d'integrar-se, decidiu apuntar-vos als cursos i aprendre. I això és el que aneu aquí a la classe. Quan sortiu de la classe, doncs, quan anem a fer una cervesa al bar o amb els amics o a comprar el diari, la gent us ajuda a practicar-lo?
Sí.
Si us parlen català, vosaltres us va millor. Va millor per practicar. Practicar, per exemple, doncs el que heu après aquí a classe, el aneu a buscar al diari.
Sí. Jo diria que tot el món aquí a Sant Feliu parla català. Que de vegades parlo castellà i responen català. No canvien.
No. Això és perquè aquí a Sant Feliu sí que es parla molt el català, però amb els cursos de l'Arnollès o de Barcelona passava al revés, que llavors a l'hora de sortir al carrer tothom els hi parla en castellà i encara ho demanen i no, els que estic anant a classe, sisplau, atén-me en català per practicar, els hi seguien parlant en castellà.
Sí, és la pregunta que us volia fer. Quan aneu a Barcelona o a l'Arnollès, les grans ciutats, la gent, en quina llengua se us dirigeix?
Jo penso que en Granollers la gent, o en Barcelona, la gent parla més castellà. Perquè hi ha moltes cultures i hi ha, no sé, sobre les grans ciutats tenen aquesta situació.
Està molt bé, està molt bé. I vosaltres, per exemple, doncs, llegiu diaris en català o mireu la televisió en català?
A vegades sí, però no sé
ara no ho acabo d'entendre, us parleu una mica. Això és la pràctica.
Que parla alguna cosa, una conversació normal, i altra cosa, en la televisió quan la gent parla molt ràpid i és més difícil de la normal, d'una conversació normal.
Algú de vosaltres ja s'ha comprat el diccionari, segurament sí, ja teniu el diccionari de català. I aleshores, ja el voleu consultar quan teniu el dubte?
Sí, sempre.
Jo quasi cada dia. Com no treballo, tinc moltes hores i hores. Doncs, tot el temps i hora arro.
Sí, jo també. Jo quan no veo la tele, estoy con el diccionario. O sea, palabras que no entiendo, lo voy mirando. Cuando leo un libro, un cuento, lo que sea, lo mismo. Cojo el diccionario, voy leyendo el libro y lo que es la palabra que no entiendo, voy con el diccionario.
Eso me supongo que es una moda para hablar de vocabulario.
Sí, lo que pasa es que cada vez también te tanques molt. Perquè no cal buscar totes les paraules del diccionari, perquè pel context ja s'entenen,
y moltes vegades buscar tot el que no tens al diccionari fa que et cansis i que acabis o deixant de llegir o deixant d'escoltar.
De totes maneres, sembla bastant bé la tendència del diccionari. Va, anem acabant, doncs un parell de preguntes per acabar. Algú d'aquests cinc que sou aquí, em sembla que hi ha algun refrany o una frase feta en català? A veure...
Yo diré que yo me la más preferida, que es diu al potapit i a la bona confetura. Bueno, en el diccionari, si la trobé allí, i perquè en llengua russa existeix també una frase, sí. Sí. Es que ahora es muy difícil con...
Ya, para los que te vayan, te recuerdas con los... ¿Algú altre se pot voler fer en català? Mentre la Raïssa ho recorda, no? Algú? Insult segur que ens veu, eh? Ara, a mi que la mare veia, Raïssa?
El tio, malinqui pel talinqui. És molt curt. És molt curt.
Molt bé. Doncs ja tens l'equivalent. Perfecte, doncs l'última pregunta és una mica relacionada amb el que teniu vosaltres al temps lliure, si aneu de festa, si escolteu música. Escolteu música en català? Qui vol respondre?
A la ràdio, si surt una cançó en el català, bueno, em tentava a comprendre. A la seva programada i... No,
i al
principi
de curs vam fer una dels Amics de les Arts. A més, aquí se'n feu, el viu de les Amics de les Arts, els Manel, aquí baix al Centre Cívic. Us agrada aquest grup? Us heu comprat algun disc? Perquè parlen en català, potser us ajuda... No? No, 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 no. Bé, doncs, igual que amb el diccionari, potser us ajuda a... escoltar més paraules en català. Doncs ja heu vist que hem anat aquí a l'entrevista, no era tan complicada. Moltes gràcies per haver participat. I bé, us animo a que veieu a escoltar el programa. Sí, Rogelio?
No, lo que quiero decir que va bien que la gente de aquí, la gente catalana, que dé oportunidades, o sea, por ejemplo, en este caso de poder hablar, el catalán. Y si la gente del pueblo, o sea, los catalanes, siempre te dicen en la calle, tienes que aprender el catalán. Sí, y te van enseñando la ayuda que tienes o el fallo que tienes, y eso, o sea, personalmente para mí, va bien. Y creo que lo hacen bien la gente de aquí.
Perfecte, amb aquestes paraules d'en Rogelio, us torno a agrair que hàgiu participat a l'Anna, a la Issa, al Siri, a l'Estel, a Rogelio i l'Ariel en aquesta entrevista aquí al Centre Cívic. I moltes gràcies.
Doncs molt bé, ja ho heu sentit, heu pogut escoltar bé totes les explicacions que ens feien els alumnes i la professora d'aquestes classes de català. Disculpeu una mica el so, el fet de ser una gravació en directe i que no la vam poder fer aquí a l'estudi de la ràdio, potser sonava una mica malament. Tot i així, hem pogut veure com s'aprèn català aquí a Sant Feliu de Codines. Continuem.
Qui té boca, s'equivoca.
Qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca, diu algú, però bé, això és un altre tema. El que farem en aquesta secció, ja ho sabeu, els que ens escolteu cada 15 dies, és repassar alguns talls que sentim a les ràdios, que com nosaltres parlen català. No es tracta de fer el perepunyetes i a veure qui s'equivoca més, perquè us hem de confessar que cada vegada ens costa més trobar errades. Això vol dir que no es parla tan malament en els programes de ràdio, es parla bé, però tot i així doncs, hi ha cosetes que s'escapen i d'aquesta manera tots aprenem a dir-les correctament. Aquesta setmana el que hem fet ha sigut escoltar el programa que té molta audiència, El matí la mare que el va parir, de RAC 105, concretament el dia del 14 de gener d'aquest any de 2011, que hem estrenat, i com fem sempre, doncs us posarem 4 o 5 talls i escoltarem allà on s'han equivocat. Vinga, som-hi, el primer tall.
Vinga, anem a fer el primer cafè del matí. Avui convido jo, va, Farnell, vinga, que avui va. Sóc ric, de suelto.
Ah, sí?
Sí, de suelto. Em passa com el meu cosí, que és petit.
Ja ho heu vist, ha quedat molt clar, eh? Quina és la paraula? Suelto. Bé, tots ens escapa moltes vegades quan anem a comprar. En català ho podem dir, correctament, es poden dir menuts. També recordeu que calderilla, que és una paraula molt semblant, no és correcte tampoc en català, es diu xavalla. Continuem amb el segon tall.
Ara, tot això ho tinc emmagatzemat, si em faig un memolant, o és a partir que tu et fas la compta
memolant? No. Tu ara entraries i posaries els teus comptes de Facebook i Twitter, per exemple, sí. I et faria una línia de temps, les típiques línies del temps.
I em sortirien tots els comentaris que he fet jo?
A cada època on has fet un comentari et sortiria allà.
Fes el tanto, que això és molt interessant,
sí,
eh?
Està molt...
Bé, ja ho heu sentit. Primer, el col·laborador parla de la compta, i si us heu fixat bé, el propi locutor, el que condueix el programa, el corregeix i de manera subtil li diu el compte, que és la manera correcta com s'ha de dir. Al final del tall també escoltem una expressió que és el tanto, que molt sovint també se'ns escapa, però no és pas correcte en català. La forma correcta seria alerta o fins i tot compte. Fixeu-vos que tornem, tanquem el cercle perquè la paraula de compte, d'un compte de diners, també en el cas de fer servir la forma verbal podria servir per substituir l'expressió al tanto. Doncs vinga, el tercer tall.
Hi ha títols ja que s'han desenvolupat per aquest dispositiu. Ah, un d'ells es diu Mannequin Pis, que simplement mereix la força del teu xorro.
Sí.
Ep, aquí se n'hi han escapat un parell d'errades. Parlaven d'un videojoc i parlaven d'una eina, o en aquest cas un Mannequin Pis, deien ells, que media, en aquest cas haurien de dir mesura, un xorro. Un xorro és la traducció literal de xorro i en català, per dir-ho correctament, haurien de dir raig.
No.
El tema és que els paquets ara sembla que ja es queden retinguts a les aduanes,
sí,
per comprovar doncs, que el paquet realment no sigui perillós ni coses d'aquestes.
Diu que els paquets es queden retinguts a les aduanes. Bé, si aquesta, si no la sabem, se'ns pot escapar i no ens n'adonaríem. Si mirem el diccionari, o si ja ens la sabem de memòria, sabem que en català no es diu aduana, sinó que es diu duana. Va, acabem amb el cinquè tall.
Que són els que s'encarreguen d'agafar aquest paquet de la duana i després, doncs, gestionar-lo perquè t'arribi a tu a casa
aquí,
a Barcelona.
Has de pagar una pasta rufa, és a dir, ja...
Aquest cinquè tall és molt curiós. Us l'hem posat no perquè hi hagi una incorrecció, o potser sí, no ho sabem. Perquè aquesta paraula, pasta rufa, l'hem estat buscant al diccionari, l'hem estat buscant també al diccionari balear, valencià, que no fos alguna varietat, i potser és un neologisme amb l'argot col·loquial, amb el variant col·loquial, però de moment no està acceptada pel diccionari. Tot i així, si volguéssim dir el mateix concepte, podríem dir morterada o dinerada.
Pareu l'orella.
Continuem en aquest matí de dissabte, 107.2. 107.2 és la freqüència en què ens podeu escoltar en directe cada 15 dies a Ona Codinenca. I ara estaríem, més o menys, seríem a l'equador, a la meitat del programa. És el moment que escoltem una mica de música per descomprimir-nos. En aquest cas escoltarem també música en català, com hem fet sempre, i tal com han fet els immigrants quan volen aprendre català, ens llançarem i ho farem al costat del grup Lax en Busto.
Terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar i a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc, no vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Perquè els meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Què, us ha agradat? Ja veieu que aquí ens llancem amb tot, eh? Ens hem llançat amb els Amics de les Arts, amb l'Ovidi Molló, amb els... qui eren aquells? Els Manel, també els vam posar. Ja ho veieu, avui tocava el torn a l'Ax en Busto, amb aquesta cançó que és probablement la més famosa que tenen. No hi hem detectat gaires errades, però sí una petitíssima correcció de tipus fonètic que ens serveix per explicar un detall que potser desconeixíeu. Es tracta la frase a la cançó, en un moment que diuen les coses no canvien i és normal que ells la pronunciïn així, la paraula canvien, perquè els hi serveix per fer quadrar la rima i les síl·labes de les estrofes. Ara bé, el que volíem destacar aquí és que la pronúncia correcta de canvien seria canvien. I és que tal com hem vist, per exemple, en el web Optimot o en el llibre, un llibre que es diu La normativa bàsica de la llengua catalana, de Josep Antoni Castellanos i Vila, la norma diu que en els verbs acabats en IA, per exemple, canviar, copiar, estudiar, anunciar, pronunciar, que van precedits de consonant, cal pronunciar sempre amb la I tònica o el que és el mateix, pronunciar com a planes i no com a esdrúixoles les formes següents. És a dir, hem de dir jo canvio i no pas jo canvio. Tu canvies i no pas tu canvies. Ell canvia i no pas ell canvia. I ells canvien i no pas ells canvien. Ells deien, els Lacs en Busto parlaven d'ells canvien, perquè d'aquesta manera fan que la paraula tingui dues síl·labes i accentuen com a plana aquesta paraula. Passaria el mateix amb l'imperatiu. No hem de dir canvia tu, sinó canvia tu. No hem de dir canviï ell, no hem de dir canviï ell, sinó canviï ell. I així en totes les formes d'aquests verbs que acaben amb ià. Bé, sense allargar-nos més, ja heu vist que d'una cançó que aparentment no hi havia cap errada, sí que podem treure alguns comentaris que ens serveixen per aprendre coses i estar més atents a l'hora de pronunciar segons quins verbs en català. Vinga.
El comentari i la reflexió.
Seguim comentant i seguim reflexionant sobre la llengua catalana, en aquesta secció especialment. El següent comentari es titula Braçalet o pulsera?
Hi ha una mena de gent que riu, plora, s'enamora, lluita i també fracassa com tothom. Però tot molt més fort i per això és com si visquessin el doble.
Sentiràs la veu dins teu que alguna terra et diu.
Són els pulseres vermelles i estan intensament vius.
Acabem d'escoltar la promoció d'una sèrie que TV3 farà ben aviat, que han titulat Els pulseres vermelles. El comentari no el farem nosaltres, llegirem un comentari que hem trobat al diari Ara, aquesta setmana, el 17 de gener, que titula precisament Braçalera, braçalet o pulsera. El comentari, aquesta carta que envia el Miquel Sabata de Berga al diari Ara, diu el següent. Diu, l'estandardització de la llengua sempre porta el domini d'algunes paraules sobre altres, però trobo que últimament, quan cal triar un mot, els mitjans de comunicació es decanten massa vegades per paraules molt properes al castellà. Escric aquesta carta per defensar la paraula braçalet, que no es troba gaire. En la publicitat fa molts mesos que veig anuncis sobre joies i en cap cas fan servir la paraula braçalet. Sempre hi ha pulsera. I el darrer exemple ha sigut l'anunci d'una sèrie que farà TV3 properament, Pulseres vermelles. Quan ho vaig sentir, em va caure l'ànima als peus. Amb els dies que feia que defensava els braçalets davant del meu fill, a l'escola es veu que dels braçalets de goma de colors que estan de moda en diuen pulseres, des de la televisió nacional em desmunten els arguments. Al final, serà tan comú dir pulseres que no podré defensar mai els braçalets, senzillament perquè ningú m'entendrà quan parli. Espero que canviï una mica aquesta dinàmica i procurem enriquir una mica la llengua en lloc d'anar-la dinamitant. Doncs aquest comentari que deixava en Miquel Sabata al diari Ara és una cosa que volíem comentar també algun altre dia sobre l'ús moltes vegades de paraules que són correctes. Si agafeu el diccionari i busqueu la paraula pulsera, doncs l'Institut d'Estudis Catalans l'ha acceptat, però hi ha una paraula més genuïna, més catalana, que seria braçalet. Per tant, és correcte utilitzar-les totes dues, però sempre el consell és optar per la paraula més genuïna de la nostra llengua. I ara, deixeu el que estigueu fent i, si podeu, posar-vos drets per aplaudir el que escoltarem a continuació. Bé, uns bons aplaudiments per el que va passar el dia 10 de gener d'aquest any, quan van nominar, no, quan van decidir qui seria el guanyador de la pilota d'or. Com bé sabeu, va ser el Guardiola qui va tenir l'honor de dir el guanyador, i ho va fer d'aquesta manera.
Ladies and gentlemen, el guanyador de la FIFA pilota d'or, el ganador del Balón d'Oro, the winner is...
And the winner is... Potser va ser en aquest moment, a part de Leo Messi, una miqueta el català, perquè en Guardiola, i per això l'aplaudim, va fer servir el català amb tota normalitat, com una llengua més, com una llengua útil que Europa hauria d'estar reconeguda. Bé, és una bona manera de normalitzar-la. I per què ho destaquem? Per què ho comentem? Bé, això no seria notícia, tots ho sabem, si no fos que a vegades sembla que hi ha una certa lluita per mantenir i defensar els espais i l'àmbit d'ús del català davant d'altres llengües. Per tant, ens agradaria que això no fos notícia, perquè el català sigués un idioma reconegut a Europa i a més normalitzat en tots els àmbits, però mentrestant, ja ho hem dit, uns aplaudiments ben forts per la gent que el fa servir amb normalitat.
I allà que s'hi cou.
Allà que s'hi cou. Doncs bé, algunes propostes, algunes recomanacions que ja sabeu que cada 15 dies us fem. Què us recomanem? Bé, no és ben bé una recomanació. Us anunciem, us fem... ressò, ens fem ressò entre tots d'una cosa que passarà el dia 23 de gener a partir de diumenge que ve. El dia 23 de gener d'aquest any és un dia clau per la llengua catalana. Almenys així titulava la notícia el diari Ara el passat 17 de gener, amb una notícia que explicava que a partir de diumenge que ve és la data fixada o el termini que s'ha fixat per la qual totes les grans empreses del nostre país hauran per primera vegada d'etiquetar les dades bàsiques dels productes en català. Així ho estableix el Codi de Consum de Catalunya, aprovat a començament d'estiu pel Parlament de Catalunya. Per a les empreses mitjanes i petites el termini s'allargarà fins al 23 de juliol. Doncs, per saber què passarà, podem llegir a la mateixa notícia, que per cert la podeu consultar en el web blogspersonals.ara.cat o buscar-la senzillament pel Google, amb Bernat Gasull de la Plataforma per la Llengua, a qui vam entrevistar al principi d'aquest programa, el programa número 1. En el Bernat Gasull ens comenta la notícia i ens explica que, de fet, a finals de gener ja podríem trobar productes adaptats a aquesta nova llei, sobretot aquells que provinguin de les empreses amb departaments jurídics més eficients, les més modernes i innovadores, és a dir, aquelles que vagin per feina. També podem trobar que hagin etiquetat en català les que ja s'havien avançat a l'aprovació d'aquesta llei i, per tant, ja portaven la feina feta. Tot plegat, encara hi haurà productes que podran trigar uns quants mesos a arribar a les botigues. També ens explica en Bernat Gasull què passa si algú no vol complir la legislació vigent pel que fa a aquesta nova normativa del català. Bé, tal com acostuma a passar amb les lleis, hi ha unes sancions i el mateix Bernat Gasull ens comenta que creu que hi haurà molts pocs casos d'aquests i ens informa també que actualment, i perquè ens en fem la idea, a data de desembre de 2010, hi ha 196 disposicions que obliguen a etiquetar els productes en castellà, amb sancions previstes per qui no ho fa. És a dir, pot passar el mateix que amb les 196 disposicions que actualment tenim amb el castellà. Es pot dir que totes les grans multinacionals compleixen aquestes disposicions pel que fa al castellà i, per tant, no hi ha cap motiu per pensar que no ho puguin fer i complir la llei en el cas del català. Doncs apa, ja teniu una cosa més que potser no coneixíeu i cada vegada que aneu al supermercat podreu trobar, a partir d'ara, progressivament, ja sabeu, petites i mitjanes empreses encara fins al 23 de juliol, podreu anar trobant productes etiquetats en català.
Com es diu?
Com es diu en català empanada?
Não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo.
Doncs empanada és molt simple. Podem dir que tenim un garbuix o que tenim un embolic. Així de fàcil.
De noite eu quero descansar, ir ao cinema com...
I com es diu derrumbar o derrumbar-se? Doncs mira, per aquesta paraula tenim moltíssims, moltíssims mots que ens poden ajudar. Podem dir esfondrar, enfonsar, enderrocar, abatre, estimbar, esbalsar, espanyar, despanyar, esfondrar-se, enfonsar-se... És a dir, ja veieu que podeu triar entre molta varietat. I com es diu saborejar? Saborejar, saborejar... Moltes vegades se'ns escapa. He saborejat aquest gelat i no m'ha agradat, o el que sigui. Com es diu? Doncs en podem dir assaborir, gustar, paladejar... Aquesta potser és una mica més culta i no la fem servir gaire, però senzillament dient assaborir, tothom ens entendrà. I dues paraules per acabar, molt divertides. Parafernàlia, que és llarga i costa de dir. Doncs resulta que quan finalment l'hem pogut dir, no està ben dita. En català en diem faramalla, aparat o senzillament pompa. I vinga, va, l'última. Ara que tothom va a la universitat o a la feina amb carmanyoles per estalviar-se uns calerons, resulta que la gent en diu fiambrera. Ja us ho he dit, com es diu fiambrera? Doncs això, es diu carmanyola. Vinga, va, acabem la secció amb aquesta frase que pot fer mal a les orelles, recopilant totes les paraules que hem après a dir. Diu, mentre buidava la fiambrera i amb l'empanada que portava a sobre, anava saborejant el gelat sense adonar-se que aquell edifici era a punt de derrumbar-se, amb tota la parafernàlia habitual d'aquest tipus d'actes.
Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim.
Obrim el diccionari.
Molt bé, doncs obrim el diccionari amb aquests violins que van sonant per aquí. Ja sabeu, aquesta secció, doncs mira, agafem el diccionari i l'obrim a l'atzar, a veure què hi trobem. Aquesta setmana, doncs, comencem per la M... i podem trobar una paraula que jo no havia sentit mai, i d'això es tracta en aquesta secció, agafar paraules desconegudes i aprendre què volen dir. En aquest cas, la paraula macadura. No sé si volia, si sabeu què vol dir. Macadura, esperem que ho miro. Diu, confusió, és una paraula femenina. Contusió, alteració produïda en un cos per un cop o pressió violenta. La segona paraula que hem triat a l'atzar, tampoc la coneixíem. Palanquí. És un nom. És un nom, potser algú sap de què es tracta, un nom masculí, jo no l'havia sentit mai. Aparell emprat per atreure embarcacions. Doncs potser hi ha algun pescador que sap de què parlem. Continuem amb la tercera paraula. En aquest cas es tracta d'un verb que es diu llavorar. Llavorar, anem a vejam a veure què vol dir... Llavorar, llavorar, a veure si la trobo, em va... Llavorar, verb transitiu, diu afeiçonar alguna cosa de manera que no presenti una superfície llisa, sinó formant dibuixos o relleus. Ens queda encara una altra paraula, podem buscar aquí... Va, mirem a la F, a la F... Falaguer, falaguer, què vol dir falaguer? Doncs, en aquest cas, el diccionari ens diu... que és un adjectiu que significa que atreu per les maneres agradoses o corteses. I hem deixat pel final un verb que ens ha semblat molt divertit i curiós i que no el fem servir, en fem servir alguns altres que el substitueixen. Diu, el verb es diu engargussar-se, difícil de dir, i també fa referència a allò que passa, diu, entrevessar-se, encallar-se alguna cosa a la gola o dins d'un conducte estret. Per exemple, se m'ha engargussat una espina. Aquest verb és curiós perquè moltes vegades doncs, correctament podem dir que ens hem ennuegat nosaltres, però hi ha gent que s'entossudeix a dir atragantar-se. Aquest sí que és del tot incorrecte. Podeu dir ennuegar-se o engargussar-se.
Us heu fixat que...
Us heu fixat que hem arribat al final del programa? Aquestes trompetes, aquesta música reggae sempre ens ho marquen. Doncs en aquesta secció la pregunta és molt simple. Us heu fixat que en català no direm mai donar-se pressa? Caldrà dir-ho correctament i tal com estem fent nosaltres ens haurem d'afanyar per arribar al final del programa en el temps que tenim. Us heu fixat també que avui en dia és una expressió que se sent molt habitualment? Potser us sorprendrà saber que en català diem simplement avui dia. Un petit matís, una petita diferència, però ja no és la mateixa expressió. En català, per tant, direm avui dia. I aquesta és bona, perquè sempre estem parlant de lèxic i molt poques vegades de fonètica. Us heu fixat que per dir-ho correctament no haurem de dir mèdula, atmosfera, acné, missil... o pneumonia? La forma correcta de dir totes aquestes paraules és fent-les tal com són, planes. Per tant, direm medul·la, atmosfera, acne, míssil o pneumònia. Finalment, us heu fixat que els papers es dobleguen i els preus es doblen? Aquest és el significat ben aplicat dels verbs doblegar, és a dir, fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra de manera que resti totalment o parcialment doblat, i del verb doblar, que simplement significa fer doble. Doncs ja som al final del programa. A ritme d'aquest pianet, d'en Pascal Comalada, ens acomiadem una vegada més, una setmana més, agraïm-vos la vostra fidelitat, la vostra atenció, i esperem que hàgiu gaudit del programa, que hàgiu après coses, que us desperti la curiositat pel català, ja sigui volent fer classes, per exemple, amb els cursos que us hem presentat, i doncs això, només ens falta fer una cosa, que és corregir les errades que jo mateix vaig fer al programa anterior, ja sabeu que ho repassem, mirem que no se'ns escapi res, i són les següents. El típic bueno, ja sabem, tot se'ns escapa, és gairebé inevitable, s'ha de dir bé. També vaig fer servir un verb amb una forma que no era del tot correcta, vaig dir demandar, fent referència que els nens o la televisió demanda molta atenció. És un sentit incorrecte per aquesta paraula, perquè demandar és un terme jurídic, per tant era molt més simple haver dit demanar. I una altra errada que vaig cometre i que se sent molt sovint és dir l'expressió arrel de... En català l'expressió correcta és arran de. Recordeu-la perquè aquesta es fa servir molt sovint. I finalment, no és una errada ortogràfica o de lèxic, però sí que està bé comentar-la, és bo comentar-la. Vaig fer servir el mot moro, i tot i que és correcte normativament, però té un sentit pejoratiu i està totalment fora d'ús. Per tant, és més correcte utilitzar el terme morisc o àrab. Va, dit això, només ens queda dir que passeu uns bons 15 dies fins al següent programa, el setè del Clar i Català.